L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que ara mateix encetem des de la sintonia de les emissores municipals associades a Mute. Domènec Ramal és qui, en nom de tots i cadascun dels serveis informatius d'aquestes emissores, us dona la benvinguda a la repassada, a l'actualitat informativa, a la crònica d'este dimecres, 24 de setembre, Diada de la Mercè. Un temps d'actualitat que, com és habitual, obrim cada dia avançant el sumari de continguts en titulars, un temps que avui encetarem parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que dijous passat celebrava una sessió plenària extraordinària en la que s'aprovava una moció conjunta de tots els grups municipals reclamant el manteniment del servei 24 hores d'ambulància al municipi. També la passada setmana es presentaven en aquest mateix sentit 2.500 signatures a la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre per reclamar el manteniment del servei. Amposta i la Ràpita demanen a l'Estat, reclamen el camí costaner dels Alfacs. I en clau política avui destacarem també que el candidat del PSC a Tortosa declararà dijous com a imputat per la seva relació contractual amb l'Ajuntament de Batea. L'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya comença el curs i ho fa amb 340 alumnes matriculats. Per la seva banda, el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre presenta el projecte de millora de l'educació i l'aprenentatge en ecodisseny i producció sostenible del moble a la Sénia. Seguirem parlant de les activitats extraescolars a l'Escola de Sant Jordi, a l'Ametlla de Mar. Inscripcions que continuen encara estos dies oberta per a unes activitats que s'encetaran a partir del mes d'octubre. A Santa Bàrbara agafen la bicicleta per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni. Dissabte que ve s'ha organitzat un recorregut en bicicleta des de Santa Bàrbara fins al Museu de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion. D'aquesta manera s'afegixen a la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni des del municipi planer. I acabarem destacant l'èxit que va representar diumenge passat la sortida al barranc dels Pixadors organitzada per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Aldea. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat anant cap a Alcanar i en este cas destacant qüestions relacionades amb l'àmbit de la sanitat i ho fem perquè en sessió plenària extraordinària celebrada el passat dijous a l'Ajuntament Canareu, tots els grups municipals amb representació van presentar una proposta conjunta en relació al servei d'ambulàncies, una proposta que evidentment va ser aprovada per unanimitat, tal i com es felicitava posteriorment en declaracions a l'emissora municipal el regidor de Sanitat a la Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig. L'escoltem.
Bueno, pues me sento molt satisfet, primer, com a president de la comissió on vam tractar les mocions per al ple del passat dijous. Una d'aquestes mocions era el manteniment d'aquestes 24 hores d'ambulància que vam acordar que firmaríem en tots els partits polítics municipals. Me sento molt satisfet també com a regidor de Salut perquè he viscut el tema de la reducció de les hores d'ambulància de ben a prop i, com no, també com a portaveu de l'equip de govern, i animo a que este consens que hem aconseguit en esta moció pues, se faci extensiu a altres temes també importants del consistori, no? I que són també molt... i que són bàsics per al nostre municipi. El passat dijous, com ja us he dit, vam acordar entre tots els partits polítics de l'Ajuntament firmar conjuntament esta moció del manteniment d'aquestes 24 hores d'ambulància al nostre municipi, que, com ja sabeu, després de la licitació del concurs de transport urgent i no urgent per part de la Generalitat de Catalunya, se mos llevaven aquestes 12 hores que havíem tingut des de fa més de 20 anys. També dins la moció d'esta que vam presentar el passat dijous del ple, abogàvem tractant el tema de la reforma d'ambulància a les cases d'Alcanar i també demanàvem que el propi estiu pues, se reforce en aquest sentit.
En aquesta mateixa línia cal dir també que fa uns dies veïns del municipi també la passada setmana van registrar dimarts passat concretament davant la delegació del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre 2.500 signatures reclamant a la Generalitat que es mantingui aquest servei d'ambulància les 24 hores del dia al municipi tal i com s'ha vingut fent fins ara. I és que el nou concurs del servei, recordem que s'ha d'adjudicar a finals d'any, preveu de reduir de 24 a 12 les hores de servei d'ambulància al municipi d'Alcanar, un fet que ha indignat no només l'Ajuntament, sinó també la població, que ja s'ha mobilitzat per recollir aquestes signatures, com diem, presentades a la seu de la delegació en contra d'aquesta decisió. Tal i com expliquen els veïns del municipi, volen que es mantingui el servei d'ambulància les 24 hores del dia. Ramon Esteller.
Una mica els veïns del poble que estàvem una mica pues, bueno, indignats per aquesta mesura que havíem pres. No? A partir de llavors vam fer alguna reunió, vam intentar recollir firmes. Aquí tenim una mostra, 2.500 firmes, creiem que se'n poden fer moltes més, perquè molta gent encara no tenia molt clar què és el que estava passant. A partir d'aquí pensem que, bueno, que el Canar es mereix el que teníem i no entenem per què s'està llevant. No? Un nucli que possiblement és el que estigui més allunyat d'un hospital, tenint la Nacional 340 i com tenim bueno, dos nuclis descentralitzats com són el Canar Platja i les cases del Canar.
Ramon Esteller, portaveu dels veïns d'Alcanar, assegurava que si no es manté el servei, la gent del municipi es mobilitzarà.
Bueno, depenent dels resultats que tindrà o dels moviments que farà aquesta gent al rebre este d'això. Jo penso que si cal mobilitzar-nos, la gent d'Alcanar se mobilitzarà tot i en massa.
Cal dir també que, tot i que s'han registrat 2.500 signatures, aquestes es continuen recollint suports des del municipi. Hi ha el convenciment que, com deia Esteller, se sortirà al carrer, com ja s'ha fet d'altres vegades i per altres temes, si el Departament de Salut no fa marxa enrere. De moment, el servei d'ambulància les 24 hores del dia està previst de mantenir-se fins a finals d'any.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara a la capital del Montsià. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens explica que el seu municipi, Amposta i la Ràpita, reclamen a l'Estat el camí costaner dels Alfacs. Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i l'alcalde de la Ràpita, Joan Masdeu, han reclamat al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Alimentació que tira endavant el projecte del camí de ronda, el camí costaner, que ha de protegir la badia dels Alfacs i també s'ha de convertir en un carril bici que unirà les poblacions de la Ràpita i també el nucli del Poble Nou. Cal destacar que l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha dit que és una obra molt necessària també per protegir dels temporals els arrossars que estan als voltants de l'abadia. De fet, l'alcalde recorda que tant els ajuntaments d'Amposta com el de la Ràpita ja han fet els deures econòmics. Escoltem a Manel Ferrer.
Pensem que és una obra prioritària i més quan el projecte està redactat, que en el seu moment tenia partida pressupostària, i a més, tant l'Ajuntament d'Amposta com l'Ajuntament de la Ràpita van fer els deures perquè van fer la compra de les finques afectades i es van posar a disposició del Ministeri. Per tant, pensem que dins dels pressupostos de l'any que ve s'hauria de fer un esforç per poder tirar endavant una obra que és prioritària per a la defensa del Delta.
De fet, des de l'Estat s'argumenta que la crisi econòmica doncs, fa impossible tirar endavant aquest projecte de moment per disponibilitat pressupostària.
Gràcies, Manel. Seguim ara en clau política. El candidat del PSC a Tortosa declararà dijous que ve com a imputat per la seva relació contractual amb l'Ajuntament de Batea. Enric Roig creu que els contractes laborals estan dins la legalitat i es desmarca de la polèmica oberta entre el consistori i la Fundació Terra Alta Segle XXI pel servei de rehabilitació.
La relació laboral de Roig en la seva condició d'arquitecte amb l'Ajuntament de Batea s'iniciava al febrer del 2007, després d'agafar una excedència de la plaça en propietat que tenia l'Ajuntament de Tortosa. En aquell moment la relació laboral és com a professional liberal un dia a la setmana fins al setembre del 2008. A partir de l'octubre d'aquell any assumeix un interinatge nomenat per un decret d'alcaldia com a assessor en matèria urbanística amb una dedicació també d'un dia a la setmana. Aquesta situació es mantenia fins al 22 de juny del 2010, explicava ahir Roig. A partir d'aquella data l'Ajuntament de Batea i el de Tortosa pactaven una comissió de serveis per un any que es prorrogava fins al juny del 2012. En aquell moment, a l'entrar a ser regidor a l'Ajuntament de Tortosa, cessava com a personal laboral fix i la relació amb l'Ajuntament de Batea passava a ser un contracte de serveis amb el despatx d'arquitectura propietat de Roig. Es manté la mateixa dedicació d'un dia a la setmana i aquesta relació es manté vigent fins a finals del desembre d'aquest 2014, explicava en la seva compareixença davant dels mitjans ahir el regidor i candidat del PSC a l'alcaldia tortosena. Segons explicava Roig, desconeix per què la Fundació Terra Alta Segle XXI ha demanat la seva imputació, ja que s'ha desmarcat de l'afer que manté l'entitat amb l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella. El regidor tortosí creu que tot podria formar part d'una estratègia de la Fundació per guanyar temps en el cas. Roig assegurava que durant els 7 anys de treball a l'Ajuntament de Batea ha fet un seguit d'informes tots favorables a les demandes de l'entitat privada. Sobre la polèmica d'un informe que qüestiona la legalitat de les instal·lacions de la Fundació Batea, Roig preferia no pronunciar-se perquè s'està investigant judicialment i es limitava a manifestar que ell va tramitar l'informe fet per un altre tècnic a la secretaria.
El cap de setmana del 27 al 28 de setembre gaudi ja al Canà del 18è Mercat Ibèric de Sant Miquel. Podràs visitar les diferents parades on els artesans faran demostració dels seus treballs. A més, també podràs gaudir de la cercavila de nanos i gegants a càrrec de l'Associació Cultural Popular i Tradicional Benifallim d'Alcanar i també de l'actuació de la Moixaranga de Vinaròs. 18è Mercat Ibèric de Sant Miquel a Alcanar, 27 i 28 de setembre.
L'informatiu Emute.
Anem ara a l'àmbit de la formació. L'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya comença el curs i ho fa amb 340 alumnes. El passat dia 15 de setembre, el centre, ubicat a l'Ametlla de Mar, va rebre els alumnes d'aquest curs, recentment inaugurat, el curs 2014-2015. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya, ubicada aquí a l'Ametlla de Mar, va obrir les seves portes el passat 15 de setembre, també igual que la resta de centres educatius, amb 340 alumnes, entre ells 24 alumnes són de l'Ametlla de Mar. I és que cada vegada més els joves del municipi veuen en l'escola un futur professional. Una de les novetats d'enguany ha estat que han encetat alhora tant els cursos de cicle mitjà com els de superior. I a més, també ha hagut un lleuger augment de la plantilla del professorat, amb un professor a mitja jornada. El centre ofereix la possibilitat de realitzar 2 cicles de grau superior i 4 cicles de grau mitjà. Ens ho explica Miguel Sainz de Aja, director de l'Escola Nàutico-Pesquera.
Tenemos en total 6 ciclos, de los cuales 4 son de grado medio. Dentro de estos 4 de grado medio tenemos el técnico en navegació i pesca litoral, que es lo que nosotros normalmente llamamos patronías. También tenemos un ciclo de mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones. Esto es lo que, de forma también un poco de andar por casa, llamamos maquinistas, la gente que se ocupa de las máquinas del barco. Y luego tenemos 2 ciclos más específicos, como son el de técnico en operaciones subacuáticas, buceadores de profundidad media, y el de técnico en mantenimiento de embarcaciones deportivas, de embarcaciones de esbarjo. Esto en cuanto se refiere a los grados medios. En los grados superiores tenemos 2 ciclos, el de técnico en transporte marítimo y pesca de altura, que sería el patrón de altura de toda la vida, el patrón mayor de cabotaje antiguo, patrón de altura actual, y el técnico superior en organización, mantenimiento de la maquinaria y del buque, que sería el maquinista naval de grado superior.
Una altra de les novetats d'aquest nou curs és que molt aviat l'escola podrà comptar amb una goleta de 30 metres i dos pals per fer les pràctiques. Així, el centre tindrà una nova embarcació perquè els alumnes puguin aplicar els coneixements teòrics adquirits. Recordem que l'escola nàutica ja compta amb una embarcació, la Cap de Creus, per realitzar aquesta part pràctica, a més de les aules taller.
Gràcies, Olga. I sense abandonar les propostes formatives, avui hem de fer esment també del delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que a principis d'aquesta setmana presentava el projecte de millora de l'educació i l'aprenentatge en ecodisseny i producció sostenible al sector del moble. Des de Amposta Ràdio, novament ens ho explica Manel Ramon.
Un projecte europeu de suport a les empreses del moble podria donar una nova empenta al malaurat sector del moble de la Sénia, a la comarca del Montsià. Així ho ha avançat el delegat territorial del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. A través d'un programa europeu anomenat Leonardo, s'aposta per la innovació tecnològica i concretament en l'ecodisseny per incrementar la competitivitat de les empreses per aportar-los un valor afegit a mitjà termini, ja que es tracta d'una filosofia de disseny que incorpora de manera sistemàtica requeriments mediambientals als requeriments bàsics i no només una etiqueta. Per tant, la Sénia podria entrar de ple en la producció d'aquest moble si aquest projecte surt com està previst. Així ho explicava el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès.
A través, insisteixo, d'ajuts europeus que a vegades són molt complicats que els pugui, la Unió Europea el pugui veure com un punt important per a reactivar un sector. En aquest cas hem tingut la sort que sí que se'ns ha concedit i esperar que aquest projecte que comenci ara mateix pues que tingui els resultats que tots desitgem, que nosaltres, que pugui situar el moble de la Sénia una vegada més, pues, jo diria, al centre del que és l'activitat mobilística aquí al nostre país.
El projecte Ecofort-Bet, amb una inversió de 400.000 euros, espera també comptar amb el suport de 5 països europeus.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Novament parlem de l'Ametlla de Mar i en este cas ho fem per referir-nos a les activitats extraescolars de l'Escola Sant Jordi. Les inscripcions estan obertes encara aquesta setmana. Les activitats començaran a partir del mes d'octubre. Novament, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar ha obert inscripcions per a les activitats extraescolars que es faran al centre. De fet, va obrir el període la setmana passada, però encara hi ha temps. Així, l'escola, que recordem que va obrir les seves portes el passat dilluns 15 de setembre amb 660 alumnes a les seves aules, complementa el seu projecte educatiu més enllà de les hores de docència amb les activitats extraescolars. Entre les propostes elaborades des del centre amb consens, amb l'AMPA, hi trobem psicomotricitat, aprenem a pintar, voleibol, també el taller de màgia, manualitats reciclades, teatre, de tot una mica. Ens ho explica Fàtima García, directora de l'escola.
Les activitats que oferim són la psicomotricitat per als alumnes de 3 a 5 anys, que l'organitza el Semlacala i es farà les instal·lacions de l'escola. Seria dilluns o dimecres, encara falta concretar, de 4 i quart a 5 i 10, i seria 15 euros un dia i 20 euros dos. Després també tenim una altra activitat de patinatge, aprenem a patinar, que es faria o dimarts o dijous de 4 a 5:30 o fins a les 6, i seria de P3 a 6è i és 21 euros al mes. Aquesta l'organitzem l'AMPA i l'Escola Sant Jordi. Després també tenim una activitat de voleibol, també falta de segurament que serien dijous, però encara falta concretar. Val en 5 o 10 euros al mes si es fa una o dos dies a la setmana i és per als alumnes de tercer fins a sisè de primària. Després hi ha un taller de màgia amb jocs matemàtics i científics que es faria dimecres de 4:30 a 5:30, que val 17 euros mensuals per a tots els alumnes de primària. Una altra activitat de manualitats reciclades, que també es faria un dia a la setmana, encara falta per determinar el dia perquè totes les empreses aquestes estan pendents de quin dia va millor les escoles. També és un dia a la setmana de 4:30 a 5:30 i 17 euros mensuals per a tots els alumnes de primària. I un taller de teatre, que seria dimarts o dijous, de 4 a 5:30 o 6, 21 euros al mes i de P3 a 6è.
La directora del centre també ha recordat que les activitats esportives, a més, s'ha de pagar un plus per l'assegurança. Aquestes activitats extraescolars començaran la primera setmana d'octubre. Per a més informació, cal passar per la secretaria de l'escola.
Gràcies, Olga, i de nou anem cap a Santa Bàrbara, en este cas, per avançar propostes d'agenda previstes per al cap de setmana vinent. Amb motiu de la celebració a Catalunya de les Jornades Europees del Patrimoni, municipis del tot el territori mostraran lo bo i millor del seu patrimoni a través de jornades de portes obertes, visites guiades i activitats de tota mena. En el cas de Santa Bàrbara, agafaran la bicicleta per celebrar, per participar de la programació d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni. Dissabte, concretament, s'ha organitzat un recorregut en bicicleta amb l'itinerari Santa Bàrbara, la Galera Godall, fins a arribar al Museu de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's al web de la Mancomunitat o el mateix dia de la sortida al Museu de la Vida a la Plana, un museu que, per cert, també rebrà una jornada de portes obertes diumenge organitzada per l'Ajuntament Planer. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
En el cas del nostre poble, l'Ajuntament de Santa Bàrbara s'ha sumat a la iniciativa de la taula del Sénia i, junt amb 10 ajuntaments i altres col·laboradors, han organitzat 7 activitats relacionades amb les oliveres mil·lenàries del territori, una de les quals tindrà lloc aquest mateix cap de setmana. El regidor de Governació Planer, Antonio Ollés, explicava que la taula ha senyalitzat recorreguts que permeten conèixer aquest patrimoni únic al món i que són les oliveres mil·lenàries que hi ha escampades pels diferents termes municipals del territori del Sénia. Un d'aquests recorreguts arrenca des de Santa Bàrbara i passa per la Galera i Godall. Arriba fins al Museu a l'Aire Lliure de les Oliveres Mil·lenàries d'Arion. La proposta és fer aquest recorregut en bicicleta aquest proper dissabte 27 de setembre.
Seria la que ha decidit organitzar la Mancomunitat Taula del Sénia juntament en una sèrie d'ajuntaments de la zona per donar a conèixer pues, un altre tipus de patrimoni que no solo és l'arquitectònic, que en este cas seria pues, totes les poblacions d'olinàries que tenim a la zona, donar-les a conèixer a nivell europeu. I per això se vol fer unes activitats de visitar aquestes concentracions d'oliveres mil·lenàries passant pels pobles del voltant, en uns recorreguts que s'han organitzat, alguns a peu, alguns en bicicleta, i a Santa Bàrbara pues, estem bastant vinculats perquè un dels recorreguts, concretament, surt de Santa Bàrbara i acaba en la partida de l'Arion, que és on estan pues, la major concentració d'oliveres mil·lenàries de tota la zona de la taula del Sénia.
La concentració de participants serà a les 9 del matí al Museu de la Vida a la Plana, on es farà una visita guiada. Mitja hora més tard es sortirà a direcció a la Galera, on es farà una parada per visitar el centre d'interpretació de la terrissa. A les 11 està previst que es continuï direcció Godall, on es farà també una visita guiada a l'espai acollida turística per seguir finalment la ruta fins a la finca d'Arion, on es farà també una visita tutelada al Museu d'Arbres Monumentals. El recorregut fins a l'Arion són 18 quilòmetres i, segons Ximobel, secretari de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, que també col·labora en l'esdeveniment, la sortida no té dificultat i és apta per a tot aquell que estigui mínimament en forma. De totes maneres, l'Ajuntament i l'organització posaran 3 vehicles a disposició dels participants per donar assistència. Ollés recordava que és important que els interessats s'inscriguin prèviament per tal de poder disposar d'una previsió de participants a efectes de l'assegurança que ha de cobrir la bicicletada, i recordava que les inscripcions que es poden fer per internet o al mateix dia al punt de sortida i que són gratuïtes. L'escoltem.
Sí, per part de l'organització, clar, el que se demana és que tothom estigui inscrit, tots els participants, perquè se contracta una assegurança col·lectiva, però se té que tindre identificats a tots els participants. Suposem o esperem que no passi res, que no sigui necessari, però tenim que estar preparats i hem de tindre tot el registre dels participants. Tota aquesta activitat és gratuïta. Les inscripcions es poden fer ja des d'aquest mateix moment o des de fa dies a la web de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Allí hi ha un formulari que s'ha d'omplir, és molt senzill, simplement posar el nom, si ets major d'edat o ets menor, llavors has d'anar acompanyat i res més. De totes maneres, nosaltres allí al Museu de la Vida a la Plana, hasta justament 5 minuts abans d'iniciar el recorregut, tindrem els formularis en paper perquè la gent que vulgui escriure a última hora ho pugui fer.
Aquesta no és, però, l'única activitat en la que participa Santa Bàrbara per celebrar les Jornades Europees de Patrimoni. Diumenge, dia 28, ha organitzat també una jornada de portes obertes per poder visitar el Museu de la Vida a la Plana.
Gràcies, Tere, i d'una activitat aquesta que comentaves i que es prepara per al proper cap de setmana a una de ja celebrada el cap de setmana anterior, concretament diumenge passat, dia 21 de setembre, tenia lloc la sortida al barranc dels Pixadors, organitzada per la regidoria d'esports de l'Ajuntament de l'Aldea. El fet de la campanya Fantasma, llançada per la mateixa regidoria, saps qui sóc però no em coneixes, sumat a les ganes de conèixer el terme de l'Aldea, una vegada desvetllada la campanya, va fer que un total de 33 persones desafiessin les inclemències meteorològiques del passat diumenge i poguessin gaudir de la ruta. Barranc dels Pixadors, Serra de les Veles, Argiler d'Anguera, Benixarop i d'altres humils indrets del territori que amaguen petits racons desconeguts per part de gran part dels veïns, petits racons que es conformen esperant la visita de tots aquells als que els agrada gaudir dels senzills plaers i de l'encant natural, racons que només seran alterats per l'implacable pas del temps i de l'aigua, racons de gran acollida per a tots els visitants que volen fer camí ben a prop d'ells, petits paratges que després de visitar-los ens diuen «saps qui sóc i ara ja em coneixes una mica més». Des de la regidoria d'esports de l'Ajuntament de l'Aldea agraeixen la participació de totes les persones que van prendre part en diumenge passat d'aquesta sortida, coneixent així una mica més de paratges tan emblemàtics del municipi com el barranc dels Pixadors.
Xerrada sobre les tasques de recerca i divulgació arqueològiques a Alcanar. Dissabte, dia 27, a les 7 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcanar, David García i Isabel Moreno, del GRAP de la Universitat de Barcelona, mos presentaran els principals resultats de les tasques fetes tant a la Moleta del Remei com a Sant Jaume Mas d'en Serrà, des de l'any 1997. Recorda, dissabte, dia 27, a les 7 de la tarda i a la sala de plens de l'Ajuntament, xerrada sobre les tasques de recerca i divulgació arqueològiques a Alcanar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest dimecres el temps millora, però no ho acaba de fer del tot. Durant aquest matí encara alguns ruixats residuals, sobretot cap a Ponent i cap a les comarques de l'extrem sud. A la resta, fins i tot més clarianes, més estones de sol, amb el permís d'aquestes boires matinals que afecten ara mateix les comarques interiors de Barcelona, interior de Girona, boires que s'aniran aixecant amb el pas de les hores. Ambient més fresc, ha baixat una mica el termòmetre gairebé tot arreu. Aquests valors més alts se situen a tocar de la costa 17, 18, 19 graus i cap a l'interior les temperatures per sota dels 14. 14 graus en molts sectors, més baixes fins i tot cap a punts del Pirineu. A la tarda de nou, les nuvolades, els ruixats tornaran a guanyar protagonisme, ho faran cap a les comarques del nord i nord-est, sobretot comarques interiors de Barcelona, Girona, però també arribaran a tocar la costa, litoral i prelitoral de la costa central, amb tendència a anar marxant a darrera hora. De cara als propers dies, temps més estable, més estabilitat i temperatures remuntant.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada, en aquesta crònica de l'actualitat de la jornada, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 24 de setembre, que novament ha tingut el control, veu i edició dels continguts. Qui us parla? Domènec Damal. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, passeu molt bona tarda i gràcies per la vostra confiança.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.